Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Tres setmanes amb el confinament nocturn. La justícia ha autoritzat el govern català a allargar el toc de queda una setmana més i ja en seran tres fins al 6 d'agost. Tampoc es podran superar les reunions de 10 persones ni menjar ni beure en grup al carrer. Tot seguit repassem la normativa que demà es prorrogarà 7 dies més. El principal grup de l'oposició, Esquerra, suspèn els primers 2 anys de mandat del govern de coalició. El portaveu Gabriel Fernández considera que encara viuen del llegat de l'anterior govern. A més, lamenten que no busquin suports més amplis per aprovar nous projectes. El casal popular El Tallaret critica que la sessió de Can Balsac hagi començat a comptar abans de poder signar la documentació. Els papers no els han arribat fins al juliol i el contracte diuen que va arrencar el mes de març. Roc Ferriol és portaveu de l'Assemblea.
Aquests 17 anys començaven a comptar a partir del moment en què ens donguessin el contracte firmat i ens entreguessin les claus. Val? Llavors, aquest moment va ser ara aquest mes de juliol. El que passa és que el document que ens entreguen firmat, la firma consta des del 5 de març. Val? Quan, i la nostra reivindicació en aquest sentit és que comenci a comptar a partir del moment que a la pràctica se'ns ha donat el document i se'ns han donat les claus.
A més, critiquen que les obres per adequar l'espai que se'ls ha cedit, Cal Balsac, s'estiguin allargant més del previst. Avui hem conegut alguns dels noms de la pròxima temporada cultural a la ciutat. Sens dubte, el cap de cartell serà Sergio Dalma. Pel que fa aquest any, s'han superat els 24.000 espectadors. Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
Des de l'oficina tècnica s'ha treballat de forma molt intensiva. De fet, s'han hagut de reinventar a si mateixos moltes vegades. Han hagut de buscar, clar, formes d'arribar molt diferents a les que estaven acostumats. Hem intensificat moltíssim la virtualització i la digitalització. Es va crear el repositori de l'espectacle Continua. Després van donar nom al cicle de l'espectacle Continua en presencial, on tenim encara, a dia d'avui, si ho consulteu, molt, molt material cedit per entitats i per companyies de la ciutat de forma totalment altruista.
Aquestes han estat algunes de les claus per l'èxit d'aquesta temporada malgrat la Covid. I en esports, el Sabadell presenta en una hora les noves equipacions per a la pròxima temporada. A l'espera de conèixer tots els detalls, ja sabem que l'esquena de la primera serà llisa i que la segona tindrà el negre i el taronja de protagonistes. Aquestes són algunes de les qüestions que us explicarem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans donem un cop d'ull als serveis. Avui ha tornat a pujar la calor a Sabadell, 30 graus ara mateix a la ciutat, a cel serè. L'Abel Flores ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Bona tarda. Tot i que continua dominant l'ambient assolellat, hem de veure com creixen nuvolades, especialment durant les properes hores a la zona del Pirineu i del Prepirineu, també en d'altres zones de muntanya, cap al massís del Port, Terra Alta, i podrien arribar alguns núvols, sense descartar aquí alguna petita, feble i local precipitació, molt poca cosa. Els núvols del Pirineu i del Prepirineu a la tarda no hem d'esperar que deixin ruixats, però sí que els que creixin a l'Aragó de cara a la tarda, al final del dia, cap al vespre i nit, podrien arribar en encara actius cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental i al final del dia deixar algun ruixat, fins i tot amb alguna tempesta localment intensa, tot i que molt passatgera, en aquest sector ja de cara a la nit o l'inici de la matinada. Són fenòmens poc probables, però que podien acabar passant de cara al final de la jornada d'avui. Tot això amb una temperatura que avui és més alta que no pas la que teníem ahir, màximes que poden tornar a arribar als 35-36 graus, fins i tot en àrees de la Catalunya central i sobretot de ponent, i especialment cap a la zona del Segrià o la Noguera, podríem veure aquests 35-36 graus de temperatura màxima. De cara a demà, pocs canvis, molta calor, això sí, demà apreta una miqueta més la calor a la depressió central i sobretot a les comarques de ponent, i de cara a dissabte, canvi de temps que ens portarà a parlar de més núvols, baixada de temperatura i també precipitació, però haurem d'acabar veient què marquen els models meteorològics de cara a les properes jornades. De moment ho deixem aquí, és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat a les carreteres que ens envolten. Només cal destacar que hi ha força retencions a la ronda litoral, en aquest cas, però, per anar cap al Nus del Llobregat. Passen 5 minuts de les 7, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permet prorrogar les restriccions per contenir la cinquena onada del virus. Això vol dir que el toc de queda s'allargarà una setmana més, com a mínim, fins al 6 d'agost per a 162 municipis catalans. També es mantenen la resta de restriccions que afecten drets fonamentals, com els tancaments sectorials o el límit en les trobades socials. Segons l'última actualització, el toc de queda es afectarà a partir de demà 162 municipis, entre els quals hi continua havent Sabadell. En canvi, n'hi ha que han sortit, com Igualada, Puigcerdà o Sitges, mentre que d'altres hi han entrat, com són els casos d'Amposta, Figueres o Solsona. Recordem que el toc de queda s'aplica als municipis de més de 5.000 habitants, amb més de 400 casos per cada 100.000 habitants els últims 7 dies. Ara mateix, la situació a Sabadell és de 466 casos per aquests 100.000 habitants, mentre que fa 14 dies era de 1.050. Per tant, la pandèmia està retrocedint aquesta última setmana. El risc de rebrot també ha baixat als 887 punts i la velocitat de contagi recula a poc i avui se situa al 0,85. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 101 positius més, però cap de funció. Pel que fa a la vacunació, ja hi ha 125.521 sabadellencs que tenen la pauta completa. Per altra banda, totes les activitats hauran de continuar tancant a partir de 1:15 de la matinada, com ara espectacles culturals, comerços o bars i restaurants. Les reunions socials i familiars hauran d'estar limitades a 10 persones i, a més, els esdeveniments multitudinaris, és una notícia d'aquesta tarda, es limitaran a un màxim de 3.000 persones i els més petits al 70% del seu aforament.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
En crònica municipal, Esquerra Republicana suspèn la gestió del govern municipal i critica que funcioni gràcies a l'herència del quadripartit. Així ho ha apuntat aquest matí el portaveu Gabriel Fernández en una trobada amb els mitjans de comunicació per fer balanç del curs polític que és a punt d'acabar. Fernández acusa l'alcaldessa de no tenir voluntat real de canviar les coses. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Una afirmació que Fernández ha argumentat amb algunes de les propostes que els republicans han portat al ple municipal en forma de moció i a les quals l'executiu local no n'ha donat suport.
Van proposar el protocol d'assetjament als ciclistes. La van perdre. Van proposar la moció del bicibús. Es va perdre. Van proposar un reglament d'accés als equipaments esportius. La van perdre. Dilata que l'alcaldessa li agrada molt parlar de certes coses, fer discursos, però a l'hora de la veritat, a l'hora de fer política en definitiva, a l'hora de poder transformar la realitat amb les eines que té un municipi, quan arriba el moment de la veritat, això no ho aproven, perquè no volen en definitiva canviar.
El portaveu d'Esquerra també ha criticat que el govern bipartit no hagi volgut tendir ponts amb la seva formació, que ha situat a les antípodes, tot assegurant que és capaç de trencar blocs. Fernández ha posat un exemple.
Per exemple, la Carme Forcadell, a més de justa i necessària, és una senyal clara que Esquerra Republicana és el grup que té la capacitat de trencar blocs. És el grup que és capaç de sumar àmplies majories sociològiques per assolir qüestions com pot ser, en aquest cas, la benvinguda a la Carmen Forcadell, però també per defensar els interessos de la ciutat, com en el cas dels romanents que he mencionat, o el cas concret del gimnàs municipal.
Per tot plegat, Gabriel Fernández ha fet una valoració negativa de la tasca de l'executiu de coalició durant l'últim any. El portaveu republicà ha afirmat que, tot i gaudir d'una majoria al ple, gràcies a Podem i Junts, el govern presidit per Marta Ferrés no compta amb una majoria social que li permeti liderar la ciutat.
I qui també ha estat crític amb l'Ajuntament és el casal popular El Tallaret, que denuncia que li han robat 5 mesos de la concessió de Cal Balsac. El ple va decidir cedir-los l'espai per 17 anys a partir del dia que rebessin la documentació i signessin el contracte. Doncs bé, expliquen que els papers no els van arribar a veure fins aquest mes, però que la firma del secretari municipal és del mes de març. Per això reclamen que el contracte no es tingui en compte fins que no apareixi la seva firma. A més, lamenten que les obres que està fent l'Ajuntament per adequar l'espai s'estan retardant més del previst, la qual cosa també demora la possibilitat de començar a utilitzar aquest espai. Roc Ferri és portaveu de l'Assemblea del Tallaret.
Hi ha hagut un problema amb un dels proveïdors, amb un dels de les empreses que feien les obres. Hi ha un seguit d'accions que encara no s'han acabat i, per tant, encara, diguem-ne, que l'espai nosaltres no podem començar les obres i no podem fer-ne ús.
El casal de Creu Alta exposarà aquesta situació en una roda de premsa aquest vespre amb un concert del grup Maupàs al finalitzar. Un acte que també ha aixecat polseguera, ja que fins avui no se'ls havia donat permís per fer-lo. I per la seva banda, l'Ajuntament ha posat en marxa avui un distintiu per donar una atenció preferent als comerços a les persones amb necessitats especials. La iniciativa ha estat proposada per l'entitat Movimiento Azul i s'hi han adherit les associacions de comerciants del centre i de Can Uriac. Avui s'han posat els dos primers distintius a la Llar del Llibre i a la botiga InfoExpress. El consistori i les entitats de comerciants fomentaran que els establiments s'adhereixin a la campanya, els quals tindran un segell a la porta on s'indica que donen preferència a les persones acreditades amb la targeta Cuida'm. Es tracta d'un distintiu del Departament de Salut destinat a persones que pateixen alguna patologia conductual, discapacitat intel·lectual o trastorn de l'espectre autista. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Què és la necessitat que tenen persones que tenen, evidentment, que tenen alguna dificultat a nivell conductual i que necessiten, òbviament, quan entren en un comerç, que se'ls atengui de seguida, no? Perquè el fet de poder-se estar esperant molta estona, de fer cues, de tot això, genera molta tensió i, per tant, necessiten aquesta atenció preferent, no?
Totes les botigues que estiguin interessades en tenir el distintiu a la porta el poden sol·licitar a la seva associació de comerciants o a l'Ajuntament de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell ha tancat el primer semestre amb 220 milions d'euros de benefici, un 51,5% més en comparació amb els primers 6 mesos de l'any passat. Aquests bons resultats van acompanyats de la consolidació de la seva filial britànica, l'entitat TSB, que també ha guanyat 50 milions de lliures. Ho explica en Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. El quart banc més important d'Espanya ha acabat el primer semestre de l'any amb resultats favorables. L'entitat financera local ha crescut en els darrers 3 mesos en marge de comissions fins al 7,7%. També en marge d'interessos, amb un augment del 2,3%. D'altra banda, el pla estratègic de digitalització de la companyia li ha servit al Banc Sabadellenc per reduir en més d'un 3% els seus costos. El conseller delegat de Banc Sabadell, César González Bueno, ha compartit a través d'un vídeo les principals magnituds dels darrers 6 mesos.
La mejora del resultado ha sido impulsada por un buen comportamiento de todas las partidas, ingresos, gastos y provisiones. En España, el nivel de actividad comercial ha sido notable, en empresas y en particulares, superando ya en muchos casos los niveles pre-COVID. Quiero felicitar a todas las personas que formáis parte de la red de oficinas del banco. Estáis haciendo un trabajo excelente.
Un altre aspecte rellevant és la tendència a l'alça de la inversió creditícia, que ha pujat més d'un 6% des que va començar l'any. En clau internacional, la filial britànica TCB ha aportat al grup 39 milions d'euros en el darrer semestre, mentre que en clau administrativa, el Consell d'Administració del BS ha anunciat que vol recuperar el pagament de dividends a compte dels resultats del 2021.
La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell protesta en contra del preu de la llum i per la creació d'una energètica pública. Unes 25 persones s'han concentrat aquest matí a la seu de la distribuïdora Endesa, al centre, per reclamar al govern central i autonòmic mesures per pal·liar els augments del preu de l'energia. Durant la mobilització s'ha llegit un manifest carregant contra les polítiques energètiques. Segons la FAB, els altres preus de l'energia es deuen a les els alts preus, volíem dir, de l'energia es deuen a les portes giratòries i a la privatització del sector iniciada pel govern Aznar amb Rodrigo Rato com a ministre d'Economia. Per això, Manuel Navas, president de l'entitat veïnal, apunta que s'ha d'acabar una situació com l'actual.
És una vergüenza, és una cosa, no tiene ningún tipo de sentido el que empresas multinacionales que están ganando miles de millones de euros al año, miles de millones de euros al año, hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias, ¿no? Las familias que además están pasando una situación de precariedad brutal por el tema de la pandemia, por el tema del desempleo, por el tema de la precariedad laboral, etcétera.
Un mercat, el de l'energia, que a Espanya es calcula amb un preu únic per cobrir tota la demanda comptant el preu del quilowatt més alt, és a dir, el que costa més de produir, encara que no tota l'energia provingui d'aquesta font més cara. I Sabadell Lliure de Corrupció ha elevat la petició de penes per als exregidors Joan Manau i Ricard Estrada en el marc de la peça número 6 del cas Mercuri. S'enfronten a 6 anys de presó per delictes continuats contra l'ordenació del territori i prevaricació administrativa. A més d'un delicte mediambiental continuat. Tot plegat a la marca de la peça de Can Xupa, que investiga el presumpte abocament irregular el 2011 de terres procedents de l'allargament dels ferrocarrils. El portaveu de Sabadell Lliure de Corrupció, Raúl García Barroso, ha afirmat que la plataforma, com a acusació popular, s'adhereix a les acusacions de la Fiscalia, però que n'ha afegit una altra de delicte mediambiental.
Entenem que la peça 6, que és la peça de Can Xupa, també es va cometre pels acusats un delicte mediambiental. I per això afegim el que ja demanava Fiscalia, doncs demanem 2 anys de presó pels acusats. En el cas són el senyor Soriano, el senyor González, el senyor Durán i els 2 regidors del PSC, el senyor Manau i el senyor Estrada.
Els exregidors Manau i Estrada s'enfronten a 6 anys de presó. Per a la resta d'investigats es demanen penes diferents. L'exportaveu del Partit Popular al Consistori i l'arquitecte tècnic José Manuel González Parra s'enfronten a 5 anys, l'exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Durán, a 4 anys, mentre que l'aleshores coordinador d'Espai Públic, Xavier Izquierdo, s'enfronta a 3 anys i 5 mesos de presó. La finca de Can Xupa està qualificada com a sòl no urbanitzable de valor agrari pel Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, de zona d'interès ecològic pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Espai de Protecció Especial d'Interès Natural i Agrari pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Dos minuts per sobre d'un quart de vuit, més notícies en un format més breu. Accident de trànsit al barri de Gràcia sense ferits greus. Els fets van tenir lloc al carrer de Joaquim Blume, on es va produir una col·lisió entre una motocicleta i un turisme. El conductor de la moto, de 19 anys, sembla que no va respectar la distància de seguretat amb el turisme del davant. I un altre conductor ha provocat un accident al xocar contra un altre vehicle al barri de la Concòrdia. L'home presentava símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques quan una patrulla dels Mossos el va aturar. A la prova d'alcoholèmia, l'infractor va donar positiu amb un resultat de 0,86 mg per litre, 3 vegades més que el límit legal permès. Hi ha mort la menor que va resultar ferida crítica en un accident a Terrassa aquest dimecres. Segons han confirmat fonts properes a la investigació, la porta era tancada amb clau. Ara s'investiga el motiu pel qual el company sentimental de la mare, de la nena, va marxar del pis mentre la dona estava treballant. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, explica que no consta cap registre a serveis socials i que feia uns mesos que vivien a la ciutat. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i s'han suspès tots els actes institucionals. Obrim pàgina cultural. Unes 24.000 persones han passat pels recintes culturals municipals de la ciutat. Aquestes són les dades que recullen en una temporada marcada per la Covid i les restriccions. Un dia en què també hem conegut les novetats de la temporada que ve. Atenció, Sergio Dalma, Judit Nederman i un Chekhov i també els Pastorets de la Faràndula marcaran l'arrencada del curs 21-22.
¿Qué te importa si lo digo así, si tú dices así, si fa así?
Un primer retorn a casa i molt esperat serà el primer cap de setmana d'octubre. El sabadellenc Sergio Dalma actuarà a la Faràndula després de cancel·lar mitja gira per la Covid. A més, el teatre tornarà a acollir a teatre infantil i les produccions de la joventut de la Faràndula, també els Pastorets. Maria Jesús Conejo és la responsable del teatre principal i la Faràndula.
Tenim entre 11 i 14 sales privades a la ciutat que gestionen constantment doncs, produccions, que les van posant en la programació, a part de també sales de concerts i espais que programen. Tots aquests espais han intentat mantenir també la seva fortalesa i nosaltres, a través de Sincronitzats, el que fem és intentar donar-los aquesta visibilitat i permetre també que sigui molt fàcil linkar amb el seu sistema de ticketing perquè d'aquesta manera puguin trobar la gent amb molta facilitat quines...
Evidentment, no era Maria Jesús Conejo, sinó el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que explicava les facilitats que han posat des de l'Ajuntament perquè la gent pugui recuperar l'activitat cultural en aquest any de Covid. Pel que fa a la temporada que ve, també actuaran a Judit Nederman, a la temporada sinfònica amb Beethoven, a John Williams i al tradicional concert de valsos i danses, a més de l'òpera del Barber de Sevilla. I en el terreny del teatre...
Molt bé! I llavors què fem?
Doncs no ho sé, poso-ho a l'ordre del dia. Primer parlem de la titola del pare i després aviam qui li canvia l'ordre.
És Julio Manrique qui portarà la seva adaptació de l'oncle Vania de Chekhov. Cesc Gai estrenarà la seva comèdia 53 diumenges, o destacar l'Eda, un monòleg d'amfiteatre que fa el salt al teatre principal. Una programació que es completarà amb programes com el Mediastruc, el circ de la vela o els espectacles infantils de la sala.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio.
Però aquest matí també s'ha posat punt final a un any molt difícil. Cancel·lacions, aforaments reduïts, restriccions horàries o per grups que han fet que els equipaments municipals s'hagin hagut de reinventar, com assegura Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
S'han fet els contractes les vegades que ha calgut, s'ha reprogramat les vegades que ha estat necessari, ens hem reinventat, hem buscat espais no convencionals i els hem convertit en espais possibles per poder fer amb seguretat els esdeveniments. I si no hagués estat per tot aquest equip tècnic que ho ha fet possible, des de la cap de servei, passant per tots els caps de la secció i, evidentment, totes les companyes i companys que estan treballant en el servei, no, la ciutat de Sabadell no hauria tingut la quantitat d'activitat cultural que ha tingut. I això també és una altra cosa que crec que s'ha de posar en relleu. Hem estat una de les ciutats que han mantingut i sostingut la programació cultural.
En total, 24.537 espectadors, amb un gruix de 218 espectacles i 242 residències entre l'Estruc, la Faràndula i la Sala.
Per vacances. De nord a sud, des de tot el país.
Pots sentir com batega l'estiu.
Cada matí, de 9 a 11.
Relaxa't, aprèn.
Gaudeix, concursa.
Som la teva ràdio local.
I estem oberts per vacances.
Aquest estiu, obert per vacances.
Us esperem cada matí, de 9 a 11, de dilluns a divendres.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Menys de 8 minuts per 8:15. Repassem 4 titulars més enllà de la ciutat. El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat per unanimitat el fons creat per la Generalitat amb l'objectiu de donar cobertura a la trentena d'exalts càrrecs a qui el Tribunal de Compte reclama 5,4 milions d'euros. El govern espanyol prorrogarà l'escut social, que s'ha anomenat així, per la pandèmia fins al 31 d'octubre. Entre les mesures que hi són presents hi ha la suspensió dels desnonaments a les persones vulnerables, la moratòria de lloguers o la garantia de subministraments. L'Audiència Nacional envia a judici l'exministre Fernández Díaz per l'operació Kitchen, però en canvi ha exculpat l'exsecretària del PP de Cospedal. I Catalunya ha tancat el segon trimestre del 2021 amb 478.000 persones sense feina i una taxa d'atur del 12,28%. És un 4% menys que el primer trimestre del 2021. I ara els esports. Amb un centre d'esports Sabadell que presenta d'aquí a una hora les equipacions de la pròxima temporada. De moment es coneixen pocs detalls. L'esquena de la primera samarreta seguirà sent llisa i la segona, tot apunta que serà trencadora, amb negre i taronja. Tot això és el que esperen alguns seguidors arrequinats amb qui hem parlat.
A veure, m'agradaria que fos amb un disseny super abstracte, saps? Doncs, bueno, sabent que tindrà els colors taronja i negre, sí que és veritat que m'agradaria que fos una mica abstracte, que tingués tot com molt barrejat, així com si fos un cop de pinzell.
La samarreta del Sabadell, doncs la típica i la de sempre, la tradicional, arlequinada. La segona, la més pròxima a la primera, vull dir, combinat amb el color que sigui o sempre dins d'aquesta línia.
M'encantaria que la primera equipació fos blava, com sempre, amb un blau molt viu, perquè representa els nostres colors. He vist a Twitter que seria negre i taronja i no m'agrada molt, perquè no representa el meu equip. Però, bueno, són els colors que més venen.
Bueno, jo me l'imagino amb uns colors més blaus i blancs, per exemple. M'encantaria que fos una samarreta de ratlles, taronja i negre, i sobretot que es veiés bé el taronja.
Dos dels jugadors del primer equip, Aleix Coc i Ramon Folch, seran els models durant l'acte. Mentrestant, el fitxatge d'Alfred Planes pel conjunt arlequinat ja és oficial. Pau Vituri, bona tarda. Bona tarda. L'atacant barceloní de 25 anys es converteix en el novè reforç del conjunt arlequinat i el segon que arriba per actuar a la parcel·la ofensiva de l'equip d'Antonio Hidalgo. Com hem anat explicant a Ràdio Sabadell, l'acord estava tancat des de dilluns, però el club es volia assegurar que no quedessin rastre de les molèsties al pubis que el van acompanyar la temporada passada a Marbella. Enrique Moreno és periodista de Ràdio Televisió en Marbella.
Eres un jugador capaz de echarse el equipo a la espalda en cuanto a esa capacidad por la banda derecha especialmente, pero ya digo, lesiones musculares, lesiones físicas también ha tenido alguna, y luego pues quizás esa desconexión que ha tenido a veces los partidos en jugadas que un jugador de su categoría no debería cometer faltas o protestar al árbitro, pues le han costado muchas veces no acabar los partidos.
Planas es va formar a les categories inferiors de l'Espanyol i de l'Adam, i el seu debut al futbol professional va arribar de la mà del Reus Deportiu. A causa dels problemes econòmics de l'entitat reusenca, va signar amb l'Alcorcón i va encadenar dues sessions, a l'Elche i al Mestalla. Tant ell com Jacobo González, les dues últimes incorporacions de l'equip, ja s'han entrenat avui sota les ordres d'Hidalgo en un dia que ha tingut doble sessió, al matí al CAR de Sant Cugat i a la tarda al gimnàs. I demà és un dia important en clau sabadellenca als Jocs Olímpics de Tòquio. Dos equips amb representació de la ciutat poden passar a quarts de final com a primers de grup. Primer serà el torn de la selecció espanyola masculina d'handbol. Els d'Aleix Gómez i companyia s'enfronten a un quart de vuit a França, vigent subcampiona olímpica i que també ha guanyat els tres partits disputats fins al moment. I quan faltin 10 minuts per la una del migdia, li tocarà a la selecció femenina de waterpolo, que tanca la fase de grups jugant-li el lideratge a Austràlia. Tot i la derrota d'ahir contra els Països Baixos, les de Miki Oca segueixen depenent d'elles mateixes per provocar un triple empat. Això sí, qui acabi tercer s'haurà de veure les cares, molt probablement, amb els Estats Units als quarts de final. I aquesta darrera matinada, recordem, l'equip masculí de waterpolo ha resolt per un contundent 16-4 el partit més assequible de la fase de grups contra el Kazakhstan. Bernat Sanahuja, l'únic representant del Club Natació Sabadell, ha acabat amb 3 gols. El pròxim partit serà dissabte contra Austràlia. I acabem amb el futbol sala Sabadell femení, que ha fet efectiva finalment la seva inscripció a segona divisió. Tot i haver aconseguit l'ascens signant la plena de victòries a divisió d'honor catalana, l'entitat arlequinada no havia tingut massa clara en els últims dies la seva participació a la segona màxima categoria estatal. Jordi Sitjà, bona tarda.
Molt bona tarda. El tècnic Xavi Muñoz reconeix que els dubtes no eren precisament una qüestió de diners.
L'aspecte econòmic el teníem solucionat, el Presi, el César, ja ens va comentar que ell ja tenia la feina feta, i havíem d'aclarir, aquest any hem sigut tres equips al club, i havíem d'aclarir al final si competíem a plata, si no competíem a plata, per un tema de quantitat de noies que tinguéssim a l'A, el nivell que tinguéssim a l'A. I al final, entre totes, vam poder fer un bon equip amb la gent del planter, de les noies del B que pugen, i tots molt animats per fotre-li canya a la segona nacional.
La plantilla del futbol sala Sabadell femení està ja tancada i no pateix gaires modificacions. En el capítol de baixes, Zoe Cebollada es retira i Arina del Olmo es perdrà els primers mesos després de trencar-se els encreuats en l'última jornada de la passada campanya. En l'apartat d'altes, l'única incorporació és la de Laura Moreno, portera que ja havia jugat amb l'equip a segona. A més, pugen tres jugadores del B. La data d'inici de la pretemporada del futbol sala Sabadell femení està prevista per al pròxim 26 d'agost.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, nosaltres ho deixem aquí. I us recordem que tota aquesta informació la podeu trobar ampliada a radiosabadell.fm i que en una estona, d'aquí una hora, a través de les nostres xarxes socials podreu saber com són aquestes equipacions per la temporada que ve del Centre d'Esports Sabadell. I tornem a més notícies demà a partir de les 10 als butlletins, a les 2 quarts de 2 al Notícies Migdia i a les 7 al Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.